més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Avui tanquem el mes de novembre aquí a l'Hotel Suís. La dada d'una única derrota en els 10 últims compromisos oficials de l'Arenteiro contrasta i molt amb les xifres arlequinades. És cert, s'ha trencat la dinàmica nefasta de 7 derrotes seguides, però és evident que el puntet de Terol, com deia ahir Fran Callejón, serveix més en la plana mental que en la dels resultats, perquè si mires les estadístiques del Sabadell, són com per posar-se les mans al cap. Un punt dels últims 24, 4 dels últims 36, una única victòria en les darreres 12 jornades i amb el mercat d'hivern a 3 partits, aquí a tocar, l'escletxa respecte a la salvació és ja de 7 punts. En la mesura que l'equip sigui capaç de redreçar el rumb, i ja no dic sortir del descens, que seria gairebé una quimera abans de Nadal, però si acostar-s'hi, tot es veurà millor. De portes endins, per començar, per guanyar en confiança, per creure-hi més, per veure-ho possible, i de portes enfora per tenir en compte el Sabadell com un equip que no es deixa quedar-se despenjat, sinó que dona guerra. I pensant en el mercat, per tenir més opcions a l'hora d'incorporar jugadors, perquè també és evident que és més fàcil fitxar-los a 2, a 3, a 4 punts de la permanència, que no pas, tant de bo que no, a 9 o a 10. Però per això toca fer la feina ara amb el que hi ha i amb places fotudes, perquè no negar-ho, començant per Espinyedo aquest diumenge.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Sevilla ha quedat eliminat de la Champions masculina de futbol. Ahir guanyaven 2-0 els andalusos contra el PSV Eindhoven i van acabar perdent 2-3 al Pizjuán. També ahir, amb els dos equips de la Lliga Espanyola ja classificats pels vuitens, Real Sociedad 0, Salzburg 0 i Real Madrid 4, Napoli 2. Avui, segon partit del Barça de futbol sala masculí a la ronda elite de la Champions. Després d'empatar en l'estrena, s'enfronten a l'Étoile Lavallois a les 3 de la tarda, d'aquí a menys de 2 hores. I també juga el Barça d'handbol. A partir de 7:45, l'equip d'Ortega visita la pista del Bespren. Parlant d'handbol, en aquest cas femení, la selecció espanyola ja ha debutat i ho ha fet amb victòria al Mundial de Dinamarca, Noruega i Suècia. El combinat estatal va superar ahir còmodament el Kazakhstan, 34-17, i demà a 9:15 s'enfrontarà a Ucraïna, que ve de perdre de 15 davant el Brasil. Per últim, en bàsquet, plena catalana a l'Eurocup femenina. El Cadí la Seu i l'Uni Girona ja són els setzents de final. Ahir van superar l'Elefteria grec de 9 i el Piestanski eslovac de 28, respectivament. A l'Eurocup masculina, victòria de la penya. De menys a més, l'equip badaloní va guanyar 79-76 al Prometei ucraïnès. I aquí el menú de l'Hotel Suís.
A la recepció.
Escoltarem d'entrada Toni Herrero, el defensa del Sabadell, parlant del desplaçament a terres gallegues. Marxarem fins a Carballiño amb Jordan Sánchez, l'exarlequinat. El tenim ara mateix al lateral dret de l'Arenteiro. Parlarem de futbol juvenil, del derbi de futbol sala, del Creu Alta Sabadell en vol, que busca mascota, i a més de la victòria del waterpolo femení de l'Astralpolai o de la presentació avui del Top Bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
L'exarlequinat Antonio Domínguez dona la victòria al Recreativo de Huelva amb un golaç. Si no l'heu vist, l'heu de buscar a xarxes socials des del mig del camp en el partit ajornat en el seu dia pel temporal davant de l'Alcoyano. Per cert, un Alcoyano que ha renovat José Luis González com a director esportiu fins al 2026. El dirigent va arribar al Collao l'any 19 després de consumar-se el descens a tercera divisió. I al Teruel la infermeria s'omple. L'equip aragonès ha informat de l'estat dels lesionats. Hugo Gómez, Fran Carmona i l'exarlequinat Toni Gavarré, que ja no va jugar contra el Sabadell dissabte passat.
La notícia curiosa.
Per primer cop en tota la història de la Lliga, els 20 equips de primera han marcat en una mateixa jornada. Va passar ahir, en el partit ajornat en el seu dia, i que es va saldar amb l'empat a 1 entre el Mallorca i el Cádiz. Ho llegíem al perfil de X de Mr. Chip.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lamboy contra el Eastern Lions a les 5, Ligui Cubara de Sierra Lleona.
I a les xarxes socials.
Acabem amb un parell d'històries. D'entrada, al Natació Sabadell, a les seccions del club, el cartell diria que fet amb intel·ligència artificial de la presentació de les seccions d'aigua demà, dia 1, a les 6 de la tarda, a Can Llong. Natació, waterpolo i artística. I també una recomanació. Aneu al perfil del jugador del Villarreal B, Pablo Iñiguez, per trobar la carta que va publicar ahir de la importància de gaudir de l'esport, sigui a primer nivell o en categories formatives, sense excessos de pressió i assaborint cada partit i cada entrenament. De debò que pot sonar molt a Mr. Wonderful, però paga la pena llegir la carta.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 9 minuts i mig per sobre de la una. Entrem en matèria, dia 30 de novembre, programa 1327 de la història de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Un dia que ha tocat anar fins a la nova Creu Alta avui per veure entrenar el Sabadell. Diria, de fet, tiro de memòria, i en tot cas que em corregeixi el Sergi Garcés, que el tinc ja per aquí, que únic entrenament de la setmana que es fa a la nova Creu Alta. La resta diria que tots, o pràcticament tots, a Sant Oleguer. Per la cara que fas, no sé si ho tens del tot clau controlat. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Avui han entrenat a la
em
nova Creu Alta.
Em fas dubte del de dissabte abans del viatge, mira què et dic. La resta sí, la resta segur. És a dir, el de dimarts, dimecres i divendres, Sant Oleguer, el d'avui nova Creu Alta, com dius, i l'únic, mira, en balla, el de dissabte abans de viatjar, l'equip, per cert, viatja dissabte a la tarda, aquesta vegada, en avió.
Doncs viatja cap a terres gallegues, la tornada per carretera, per això?
En autocar, sí, el mateix sistema, o el mateix pla de viatge que ara fa algunes setmanes per anar a Vigo. Veurem, en aquest cas, aquesta tornada en autocar, amb normalitat.
Doncs viatge més còmode que no pas a la tornada, el d'anada, pensant en aquesta cita, diumenge 7 de la tarda a Espinyedo, a Carballiño. Avui, com deia, l'equip ha continuat preparant el partit amb aquesta setmana llarga que té Òscar Cano per preparar els seus de cara a aquest compromís.
Sí, en aquest cas, després d'aquesta bona sensació de resultat, malgrat el joc, perquè el joc no va patir una millora espectacular, però sí de resultat, i d'haver salvat en aquest cas el que hagués estat aquesta xifra històrica, dubtós honor d'haver estat històrica en cas d'haver encadenat una vuitena derrota que per sort no ha arribat i que es va veure truncat en positiu amb l'empat aconseguit a Pinilla davant el Teruel. Punt sumat, i ara un punt que evidentment toca fer-ho bo a Arenteiro, anava a dir, a l'estil de Fran Callejón ahir, a Ocar Ballinho, aquesta visita per primera vegada a la seva història al Sabadell de manera oficial i no oficial, visitarà aquest club d'aquesta petita població de la província d'Ourense, com escoltàvem ahir.
Citant el de Níjar, ahir deia és més important per l'aspecte mental que no pas per la classificació l'haver trencat aquesta ratxa, però és evident, Sergi, que al final el Sabadell el que necessita, com l'aigua que veu, és guanyar.
Sí, perquè l'equip, evidentment, està en aquest punt de buscar reacció, en aquest punt de buscar remuntada, en aquest punt de moltes coses, però es troba a 7 ara mateix de la permanència, a 7 punts de la salvació. I, com diem, l'únic positiu que li busquem a tot plegat és aquest estat anímic que, pel que hem anat notant al llarg de les últimes hores, dies, sembla que ha millorat, sembla que ha fet un gir i que toca, això sí, que es confirmi també amb una victòria que segur que acabarà de fer bo tota aquesta sensació de positivisme que sembla córrer, que sembla sobrevolar l'ambient i l'estat anímic, valgui un altre cop la redundància, dins del vestidor. Cursa de llarga distància, eh? Ja ho deia després del partit a Òscar Cano, allò de demanar un punt de paciència, un punt de calma, de dir serà llarg, no ens precipitem, hi haurà moments on potser es farà un altre cop un pas enrere en quan algun resultat no surti del tot com és desitjat, però un missatge que, pel que sembla, Adri, ha arribat al vestidor i ha arribat per quedar-se. Ho dic perquè ahir escoltàvem Fran Callejón en aquesta mateixa línia, avui qui escoltarem és Toni Herrero, referir-se precisament a la mateixa circumstància, eh? Aquesta manera d'apel·lar al punt de paciència, de calma, de saber gestionar el moment i la distància amb la qual viu el Sabadell, ha de costar i costarà sortir d'allà baix, però en aquest cas, mira, escoltem a Toni Herrero dir que amb aquest punt de certesa de que pas a pas segur que s'acaba aconseguint.
Lo que buscamos, ir pasito a pasito, no subir dos escalones del tirón. Al final, si tenemos que fuera de casa empatar y en casa ganar, pues nos ha tocado eso. O sea, la dinámica que llevamos la tenemos que hacer ahora buena, con Óscar, con el equipo, con el cuerpo técnico y de aquí para arriba.
Home, no sé si parlar d'un empat a Terol ja és una dinàmica, fer bona la dinàmica, però és evident que si enllaces ara un segon desplaçament sense perdre, doncs sí que podríem estar parlant d'alguna cosa diferent que s'està construint. En tot cas, m'ha agradat el concepte aquest, no? De no voler córrer més del compte, al final són 7 punts que està de distància entre el Sabadell i la permanència. I potser el pitjor aliat del centre d'esports ara mateix pot ser el voler retallar com abans millor aquesta diferència, sinó anar fent feina de formigueta, no?
Sí, sobretot perquè, insistim, la línia i fent nostra, o fent meu jo en primera persona, el mateix missatge d'Òscar Cano, aquesta sensació de dir, bé, potser vindran resultats positius, però hem d'estar preparats també per quan vingui alguna frenada en sec en forma de derrota. Això sí, perquè arribi una frenada, primer arriba una accelerada, i l'accelerada, evidentment, passa per aquesta primera prova de foc que li arriba a l'equip a Espinyedo. Dèiem abans, primera visita, ja sigui oficial o extraoficial, però primera visita a l'Arenteiro, al camp de l'Arenteiro, en aquest cas, per jugar contra el conjunt gallec. Un equip modest, ho escoltàvem ahir, aquest equip situat en una població molt petita.
En tindrem més, avui?
Sí,
després tornem una altra
situació
vegada.
Còmoda, tot s'ha de dir, la que viu l'equip de Javi Rey ara mateix a la classificació. A més, arriben amb bona dinàmica de resultats, no només perquè es trobin en zona tranquil·la, sinó perquè és cert que han agafat aquesta bona dinàmica, per dir-ho així, en les darreres jornades, i perquè ens fem una idea, un equip a més dels que es fa fort a casa. Estem parlant d'un dels millors locals de la Lliga, només una derrota, la que van encaixar davant el Real Unión allà cap al mes de setembre, jornada 4, tot just. Sí, sí. Per tant, Déu-n'hi-do, els números d'aquest equip a casa. I d'això avisava o avisa també Toni Herrero, perquè a vegades el cartell no és massa prometedor, però com es diu en aquests casos, de la història no es viu, i visitar l'Arenteiro ara mateix i a casa seva no és precisament plat de bon gust.
Va ser una batalla dura en un campo muy, muy, muy difícil, aunque, es, o sea, aunque haya subido este año, no, ni mucho menos, tienen muy buenos jugadores. Pero como te digo, nosotros somos nosotros. O sea, tenemos que ir con la exigencia de la segunda parte y ir a por todas, no queda otra. Y si el equipo, en vez de sacar 3 puntos, saca 1, pues esa dinámica que tenemos.
De seguida marxem cap allà una altra vegada per saludar Jordan Sánchez, l'exarlequinat. Avui el termòmetre del vestidor arlequinat està sent Toni Herrero, golejador per partida de doble i cada cop que marca el Sabadell empata. Ara ens venen 3 partits que és com una mica dents de serra, no? Venim de jugar contra el Teruel, rival directe a la part baixa, anem a l'Arenteiro, que sobre el paper hauria de ser-ho també, però que ara mateix el que diu la classificació és que està entre els 10 primers classificats, veurem d'aquí a uns mesos què, torna a venir Unionistes, que és de la part baixa, anem a qui era el líder fins fa uns dies, Cultural Leonesa, i aquí ja s'interromp la Lliga per l'aturada nadalenca, però és gairebé que tenim un rival d'una zona còmoda, un rival que està aquí parlant malament emmerdat amb tu.
Sí, i acabar-ho doncs amb un equip dels que ha de lluitar segur pel play-off, com estaves comentant, el conjunt del Reino de León. Aquests són els 3 partits que hi ha abans de l'aturada nadalenca. Cadascú fa els seus números, cadascú ha tirat de la seva calculadora, però de fet...
Els has fet tu també?
Sí, jo ja fa dies que ho vaig dir, que em conformava tranquil·lament amb un 4 de 9, mira què et dic. Per tant, veig molt optimisme, que tant de bo algú em tapi la boca. També et dic, ahir en una consulta ràpida, convenciment absolut de que Arenteiro es guanya. No que es puntua, que es guanya. No em diguis en què ens basem, eh? Ens basem més enllà d'aquest punt d'optimisme que sembla haver viscut recuperat el vestidor.
Deixa'm fer-te 2 preguntes.
Que no per elements futbolístics, anava a dir.
Si es guanya a la província d'Ourense, mantens el 4 de 9?
No. Sí. No. Jo és que crec que no guanyem allà.
O sigui, tu creus puntet contra l'Arenteiro, victòria a casa Unionista,
sí,
derrota allò.
Bàsic per aquestes coses. 1-3-0 seria el balanç ara mateix.
I segona pregunta. Amb aquest 4 de 9, creus que el Sabadell arriba a l'aturada millor que amb aquest menys 7 d'ara?
Sí. Millorarà la classificació.
Menys 5,
correcte.
Més o menys.
Ah, potser és un més 6, eh? O sigui, un menys 6, eh?
Sí, sí, tant, seria millor.
Però sí, milloraria.
D'acord. I el vestidor, què?
I el vestidor, doncs, el que et dic, màxima ambició, que ja està bé, i que agrada. I ja et deia, fins una consulta ràpida, tenien claríssim que això es treu endavant ja, no ja en 3 partits, però sí ja en quant a dinàmica. I és tant que se li pregunta a Toni Herrero per els seus números des de la realitat i també des de la seva sensació, i aquí fa un poti-poti de tot, però el número no, o la xifra no varia.
Siempre soy muy, muy, muy optimista y te voy a decir que vamos a ir a por los 9 de 9. O sea, el equipo no va a dar ningún partido por perdido nunca. Luego va a luchar hasta el final y ojalá sea 9 de 9. Pero el equipo, como ya te he dicho, con el trabajo y todo, va a ir a por cada partido cada semana. Entonces, si tenemos la suerte de ganar, pues mira.
Doncs tant de bo. Home, amb un 9 de 9 no dic sortir del descens, però sí que el tindríem a menys d'un partit, segurament.
Sí, segur. O sigui, si l'equip és capaç de fer aquest 9 de 9, ja t'ho dic, jo crec que no surt, que continuaria o dormiria el Nadal, passaria l'aturada nadalenca en zona de descens, però, evidentment, clar, estem dient sumar 9 quan n'ha sumat 8, eh? O sigui, perquè ens veiem una miqueta la dificultat del repte del qual n'estem parlant ara mateix, però bé.
És que hem fet un 4 de 36 i passaríem a fer un 9 de 9, és paraules majors, anem piano piano, que dirien els italians, i anem a centrar-nos en l'Arenteiro, perquè segurament allò de la feina de formigueta que dèiem passa precisament per no marcar-se tants objectius a mitjà termini. Demà nou entrenament serà Sant Oleguer, amb baixes confirmades. Ahir ja avançàvem el tema de la lesió de Sander Ballero, que no té afectats ni menisc ni lligaments, afortunadament, però que per precaució s'estarà com a mínim aquesta setmana segur sense entrenar-se.
Sí, Sander apunta que podria, en el millor dels casos, si tot va bé, estar a disposició del míster, ja veurem si per inici o per simplement convocatòria, pel partit d'unionistes. Pel mateix partit es marca ara l'objectiu a Selga. Parlàvem ahir amb el jugador aragonès i també parlava de espero que sigui aquesta o l'última setmana que em deixin tornar, ganes en té, el que en el seu cas potser el punt de la precipitació caldria vigilar-ho, però...
Sí, la trencadissa va ser important.
No recuperem ningú en concret per aquesta cita, per tant, amb tot el que té Òscar Cano, que no és poc, baixes importants les que arrossega l'equip per la visita de diumenge al camp de l'Arenteiro, Espinyedo.
A les 7, des de 6:45 en directe des d'allà, crec que ens mullarem, Sergi, tu agafa't el paraigües per si de cas, i tot i ser dijous, aquesta és bona, els àrbitres saben amb 10 dies d'antelació quan han d'arbitrar ja o quina plaça, evidentment perquè logísticament han de preparar un viatge. Normalment la federació avui dijous és quan anuncia la designació i segurament ho farà, però m'agradaria, Sergi, prendre'm la vida, la feina i tot amb la desídia, amb la calma desesperant amb la qual fan tot, desprenen a la federació espanyola.
Sí, com dius, avui és dia de designació arbitral, de moment a aquestes hores que habitualment ja és públic, ja s'ha fet oficial, a hores d'ara, 10 minutets mal comptats per arribar a dos quarts de dues, de moment no hi ha àrbitre oficialment designat pel partit de diumenge.
Doncs ha sortit la primera divisió, ha sortit la segona, va sortir, evidentment, el partit d'ahir, el Recre Alcoyano, però no ha sortit encara el d'aquesta jornada. Gràcies, Sergi Garcés, marxo cap a Galícia.
Fins ara.
Portes giratòries.
La llista de jugadors que han estat a l'Arenteiro i al Sabadell es resumeix avui molt, molt, molt aviat. Són dos, i els dos militen actualment a l'equip verd. Juan Delgado, titular en 3 partits enguany, i qui ja ens escolta, Jordan Sánchez.
Salta bé. Ourense, Compostela, Sabadell, Arenas de Guecho, Balompédi Calinense, Alcoyano, Zamora i Arenteiro. Aquest és el currículum de Jordan Sánchez. Nascut fa 32 anys a Ourense, el lateral dret ha disputat ja un total de 324 partits com a professional. El centre d'esports va ser el seu primer destí fora de Galícia. Va ser l'any 2016-2017 amb José Solivelles i Guillermo Fernández Romo com a tècnics. Aquell any va lluir la samarreta requinada en 28 enfrontaments, anotant 2 gols, contra el Gavà i el Lleida Esportiu. Tot i jugar en el seu dia en posicions més avançades, a Sabadell ja va actuar principalment de lateral i en aquesta posició s'ha assentat les darreres temporades. A l'Arenteiro va arribar l'estiu del 2022 i des d'aleshores ha pujat a Primera Federació, ha guanyat la Copa Federació i està sent una de les revelacions d'aquesta temporada al grup 1. El gallec ha disputat els 14 partits de Lliga, ha fet una assistència i gaudint del 72% dels minuts aquesta temporada.
Jordan Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Bien, bueno, bien. Clasificación en mano, no muy bien, pero por lo demás bastante bien. El año pasado hablábamos contigo, te saludábamos, recuerdo, no sé si era antes de un partido contra el Alcoyano, diría de memoria, y ya nos comentabas la buena pinta que tenía este Arenteiro. Ganasteis después la Copa Federación, título de Liga, ascenso, ahora equipo revelación. Siempre se dice que en el fútbol hay que aprovechar las inercias positivas, pero es que lo vuestro parece no tener fin, ¿eh?
Bueno, es verdad que bueno, desde que llegué aquí al Arenteiro, todo ha sido rodado, todo ha ido bien y bueno, más alegrías incluso de las esperadas, pero bueno, este año es verdad que nos costó un poquito al principio porque bueno, el cambio de categoría es muy grande, mucha gente debutaba en ella y bueno, nos costó un poquito coger ese ritmo, saber que cada error se paga y bueno, lo corregimos bastante rápido y bueno, ahora pues estamos en el mejor momento de la temporada hasta ahora y bueno, tenemos que aprovecharlo porque sabemos que cada punto que hacemos nos acerca a ese objetivo que queremos cerrar lo antes posible para, bueno, si luego podemos incluso disfrutar de la categoría, pues mejor.
Objetivo basado, supongo, sobre todo en casa, porque de momento allí solo una única derrota, jornada 4, lo decíamos antes con Sergi, contra el Real Unión. Es que os estáis haciendo muy fuertes, sobre todo en Espiñedo.
Sí, tanto la temporada pasada como la actual, pues sabemos que Espiñedo es una baza muy importante para nosotros y bueno, por ahora pues le estamos sacando rédito y bueno, pues ojalá sigamos en esta línea porque, ya te digo, el objetivo principal es hacer rápido los puntos y ya está.
Nos llevamos el domingo el chubasquero, ¿no?
Pues apunta que sí. La semana pasada fue bastante buena, que apenas llovió, pero nada. Volvemos a estar en una semana de lluvias, ahora mismo está lloviendo, pero bueno, a ver, es Galicia, el invierno es el invierno y no tiene nada que ver con el clima que tenéis por ahí.
Es que allí estáis acostumbrados, pero no sé si tú que conoces cómo está el césped, si jugar bajo la lluvia allí puede afectar mucho o no.
Bueno, Espiñedo, es verdad que este año hicieron un cambio brutal, el campo empezó la temporada en un estado espectacular, pero es que bueno, vinieron semanas muy duras por el temporal y bueno, que yo creo que incluso también por esa zona, por el sur también se notó y es verdad que desde ahí pues estamos lastrando un poquito que el terreno ya no está en tan buenas condiciones y después pues va a depender mucho de lo que en el propio día caiga de agua. Si es algo normal pues el campo aguanta bien, pero bueno, si es un diluvio de estos pues tanto Espiñedo como el resto de campos de Galicia están en condiciones muy similares.
No, si cae mucha agua, ya te digo yo que aquí en Sabadell va a estar seguro peor si se jugara aquí que si se juega en Carballiño. ¿Os sorprende, por cierto, cómo está el Sabadell ahora?
Sí, por supuesto. Sabemos que tienen una plantilla muy buena, si analizamos jugadores de la plantilla. Y bueno, pues yo creo que están ahí una inercia negativa, pues el equipo no acaba de funcionar como mejor se esperaba, pero vamos, sabemos que de los equipos que están en la zona baja es el equipo con más potencial, que en cuanto arranque, pues seguro va a salir de ahí.
Acaba de cambiar de entrenador Óscar Cano. El otro día en su debut salió con 4 defensas en Teruel, pero luego cambió a 3 centrales y 2 carriles. ¿Cómo estáis preparando el partido vosotros? ¿Qué os esperáis del Sabadell?
Bueno, es verdad que bueno, hoy el míster nos lo dijo en la charla, que al final pues mucho análisis cuando hay un cambio de entrenador tan reciente pues tampoco puedes hacer, porque lo que estaban haciendo ahora hasta que llegó Óscar Cano pues sería diferente. Entonces, bueno, pudimos hablar de este último partido que tuvieron contra el Teruel. Y poco más después analizar los jugadores que tienen, que como te decía antes, sabemos que tienen mucho potencial y ya está. A nivel de cómo funcionan como equipo, pues ya te digo, tenemos la referencia de este último partido y es la que nos va a valer.
Has dado muy por hecho que el Sabadell saldrá de la parte baja de la clasificación. Aquí, claro, la lectura, quizá porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Pero cuando te ves a 7 puntos de salir, la cosa está peliaguda, ¿eh?
Sí, está claro. Cuando estás en esa situación, pues oye, cuesta ver la luz, pero bueno, yo creo que hay que tener confianza cuando tienes potencial. Ahora hay un cambio de entrenador que ves que ya en el primer partido, pues oye, no empiezas bien, pero acaba sacando las uñas y acaba sacando un punto en Teruel, que nosotros ya jugamos ahí, sabemos que no es nada fácil. Y bueno, ya empiezan a haber reacciones y bueno, pues hay que ver cómo responden a esta llegada de Óscar Cano, y si el equipo pues reacciona rápido, pues oye, tendrá opciones, seguro. Nosotros sabemos que los que están abajo es el que más potencial tiene. Luego, pues oye, las temporadas son como son, y es verdad que es una liga muy igualada, que en cualquier campo cuesta sacar puntos, pero bueno, por plantilla creemos que debería de estar fuera de ahí.
Acabo preguntándote por tu año aquí en Sabadell, que también fue de turbulencias, de luchar por la zona baja.
Sí, no fue un año tampoco como esperábamos, la verdad. Yo llegué ahí con bueno, un proyecto que en principio iba a ser para pues lo que apuntaba el Sabadell, que 2 temporadas antes estaba en segunda y su objetivo pues era volver lo antes posible. Pero bueno, es verdad que hubo cambios ahí un poco en la estructura del club, y un poco hasta que se asienta todo, pues cuesta, y bueno, yo creo que teníamos un grandísimo grupo que bueno, pues no, a lo mejor pues no tenía el nivel que se le tiene que exigir al Sabadell, pero bueno, al final conseguimos sacar la temporada, dado como empezó, y bueno, no conseguimos el objetivo, porque el objetivo de Sabadell siempre va a ser estar en la zona alta de la tabla.
La última, Jordan. Guillermo Fernández Romo, desde entonces casi todo lo que toca es oro, ¿eh? Playoffs con el Cornella, ascenso con el Racing, ahora va segundo con el Ibiza.
Sí, es verdad que desde que salió de Sabadell, pues bueno, ha cogido proyectos muy buenos, ha estado en equipos punteros, y bueno, pues oye, ahora está ahí en el Ibiza peleando por el liderato, por el playoff, y el objetivo ahí está claro, que es volver a ascender. Así que bueno, es verdad que cuando cogió al Sabadell era una situación totalmente distinta, también venía bueno de unos años ahí asentándose como entrenador, pasando porque bueno, también pasó por diferentes puestos así en directivas y demás, y bueno, pues hasta ahora ya se hizo un nombre un poco en la categoría, ya llegó pues con el Racing también a segunda, y bueno, pues creo que lo está haciendo muy bien.
De hecho, coincidió con el propio Óscar Cano, por ejemplo, en el Betis B. Jordan Sánchez, jugador del Arenteiro, ex del Sabadell, que nos vemos por allí, cogeremos el chubasquero como buen consejo que nos has dado, y nada, bajo la lluvia nos damos un abrazo el domingo. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
En futbol formatiu, a la divisió d'honor, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell rep a Olímpia el segon classificat, el primer juvenil de l'Espanyol. Els arlequinats busquen tornar a puntuar després de la derrota a Son Bibiloni, a l'Antonio Asensio, davant del Mallorca, però enfront hi haurà un conjunt, el Perico, que es manté com a únic invicte del grup després de 12 jornades i que s'erigeix en la millor defensa. Albert Milà, el tècnic del Sabadell juvenil, confia que el factor camp pugui ser determinant.
Estem plantant encara a tothom, i crec que el Mallorca era un grandíssim rival i l'Espanyol també ho és, però juguem a casa. I hem demostrat que jugant a casa i amb una proposta de joc atractiva i intentant ser protagonistes i recuperar la pilota el més ràpid possible, podem plantar cara a tothom. I anirà per 3 punts, igual que fem cada setmana.
El Sabadell juvenil és 9è, a només 2 punts de la zona de descens, dissabte a les 4, aquest Sabadell espanyol de la Divisió d'Honor Juvenil, que obrirà, per cert, la 13a jornada del campionat. El partit que la clourà serà el Zaragoza Mercantil. Els graciencs, desens amb 15 punts, viatjaran cap a terres aragoneses amb una ratxa de 5 partits consecutius sense guanyar a la motxilla. Carlos López, l'entrenador mercantilista, expressa la dificultat de l'enfrontament i té un objectiu clar, intentar puntuar en un escenari sempre molt difícil.
És un partit molt difícil ante un rival que està llamado a estar arriba. Bueno, al final los partidos contra estos equipos de pues, fuera de casa suelen costar mucho. Nosotros creo que hemos dado la cara en varias visitas que hemos tenido así. El objetivo es el que siempre planteamos este tipo de partidos, que el equipo sea competitivo, que esté cerca, intentemos hacer el partido lo más largo posible y minimizar todo, sobre todo el poder ofensivo que tiene Zaragoza, y a partir de aquí pues buscar nuestros momentos de partido para intentar sorprenderlos, ¿no? Al final el objetivo es ir allí, intentar puntuar.
Diumenge a les 4 arrencarà aquest partit Zaragoza-Mercantil, un grau per sota la Lliga Nacional. El juvenil B del Centre d'Esports rep a Olímpia el primer juvenil del Nàstic de Tarragona. Els arlequinats porten 4 victòries en les últimes 5 jornades, un balanç que els fa estar setents a la zona tranquil·la i lluny del descens. Ara bé, pel tècnic Isaac Marcos, els granes són el millor equip de tot el grup.
El partido creo que nos viene a visitar a Olímpia el... que es para mí, quitando lo que son filiales, Barça y Español, el mejor equipo de la categoría, a nivel colectivo, también a nivel individualidad. Y bueno, va a ser un partido muy chulo porque, bueno, nosotros venimos sin esos agobios competitivos, venimos sin esa presión que hace que los chicos puedan fluir mejor. Y va a ser un partido muy, muy chulo, muy entretenido, la verdad.
A la Nacional Juvenil, Sabadell B, Nàstic de Tarragona, diumenge a les 4 a Olímpia.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues, bloc poliesportiu. Aquest dissabte arriba el sempre esperat derbi de la segona B de futbol sala entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, estic bé.
El derbi arriba en el tram final de la primera volta i amb els dos equips mirant cap amunt, tot i que separats, això sí, per una distància de més d'un partit, per primer cop en tota la temporada.
Sí, ho dèiem l'altre dia, pels resultats de l'última jornada, en què el club va guanyar a Calvià i la Pia va consumar la seva segona derrota del curs a Picassent. Per tant, 5 punts és el forat entre els nedadors, que són tercers i estan en zona play-off, i els escolapis setens. Jo diria, Adri, que tot i que estiguem a aquestes altures de temporada, podem parlar d'un partit de molta importància, precisament per aquestes circumstàncies. Si el club guanya, podria deixar a 8 punts la Pia, un potencial rival directe en aquesta zona alta, i en cas contrari, aquesta escletxa es podria tornar a reduir a 2 punts. En tot, veient que el club és tercer, que té aquest avantatge i que juga a casa, podria ser lleugerament favorit en aquest derbi, o no. Veurem com ho veuen els entrenadors, els escoltem. Parlen Pau Machado, del Natació Sabadell, i Pedro Donoso, de l'Escola Pia.
Jo crec que no hi ha favorit. Al final és una diferència molt curta de punts i sí que vull destacar doncs, la competitivitat de cada any de la Pia. No? És una cosa que ells, des de sempre que jo porto segona B, és un equip que competeix cada partit. I bueno, si veieu els resultats que han tingut molts dies, van perdent de més de 3 gols i ho remunten. Els hi remunten també amb ells de molts gols de diferència i ho acaben guanyant. És un equip que si té el dia és molt perillós, un bon entrenador, molt bons jugadors i al final doncs, ens hem de preparar doncs, per això, no? Jo crec que serà un partit que qui estigui més encertat a cara a porteria se l'emportarà. Jo crec que serà la clau del partit.
Sempre doy favorito a mi equipo, ¿no? En un principio, bueno, el factor campo puede influir, ¿no? Pero yo creo que en un derbi el factor campo y más viendo los últimos pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que al final es un partido de mucha igualdad y el factor campo... Yo creo que nuestra afición nos va a apoyar como siempre y va a llenar el pabellón, creo. Así que por ese lado yo creo que en principio va a estar todo muy igualado.
El punt de vista dels dos tècnics d'un Derby Park marcat també, perquè no dir-ho, per les baixes.
Sí, el club estava pendents de Luis García, peça clau en l'inici de la Lliga, però ho té complicat per arribar, veurem. Pep Costa es va trencar el passat cap de setmana i no arribarà, i a més, recordem que Pablo Robert, amb una greu lesió al genoll, està fora de combat a la Pia. Marc Navarro és baixa, però els problemes se centren sobretot en la porteria. Ignasi González, que va ser operat i estarà de baixa les pròximes setmanes encara. Santi Sauquillo ha tingut problemes físics les últimes setmanes, i David Loinaz, ho explicàvem l'altre dia, ha tingut un fort virus en els últims dies, però en principi estarà recuperat. L'altre dia a Picassent, recordem, va debutar el jove de la base, Marc Sallei.
I després no podem passar per alt també el balanç més recent dels derbis, en què el club clarament ha canviat la tendència, ha canviat les tornes del que històricament havia estat un domini escolapí sense pal·liatius a segona B.
Fins al punt que els quatre últims derbis els ha guanyat el club. Fins aleshores el registre era de 11 victòries escolàpies, un empat i només una victòria del club. Per certa, de curiositat, sempre a segona B, excepte el primer cop que es van veure les cares a la categoria a la temporada 13-14, el derbi s'havia jugat a la primera volta a Can Colapi i després a la segona a la pista del club enguany. Una dècada després, per tant, l'ordre és a la inversa.
Doncs 10 anys després, torna una altra vegada a jugar-se primer al pavelló nord. De fet, en aquell moment era encara Cal Balsac algun partit, i després al carrer Garcilaso. I entre els noms més mediàtics del derbi segurament podrien destacar un per banda el club, l'Àlex Llamas, qui ha tornat a l'equip nedador després d'un any a Eivissa i de qui és de sobres coneguda l'animadversió que manté amb la Pia. I en el cantó escolapi, Pepe Font, que després de 3 temporades precisament al Club Natació Sabadell ha tornat enguany al carrer Garcilaso. El Sergi Parc els ha reunit aquesta setmana a tots dos per escalfar motors de cara a aquest Club Pia, que es disputarà dissabte a 8:15 del vespre al Pavelló Nord.
Som-hi, va, a les portes del derbi entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia, el primer d'aquesta temporada 23-24. Hem reunit aquí a dos dels principals jugadors dels dos equips, possiblement els noms més mediàtics o els més coneguts, tant del club com de l'Escola Pia. Començo pel jugador de l'equip que actuarà d'anfitrió, amb l'Àlex Llamas, jugador de Natació Sabadell. Què tal, Àlex?
Hola, què tal? Molt bé.
I aquí a la meva esquerra tinc el Pepe Font, que ha tornat a l'Escola Pia aquest any. Què tal, Pepe?
Hola, bona tarda, Sergi.
Va, Àlex, començo amb tu, això, ja que actueu d'anfitrions. Després d'un any a Eivissa, has tornat aquí al Natació Sabadell, així que tornaràs a gaudir d'aquest derbi. Temporada passada jugaves a la mateixa lliga, et vas enfrontar tant al club com a l'Escola Pia, però imagino que un tenia ganes també de jugar un altre cop aquest derbi, no?
Sí, la verdad que sí, es algo que se mira, yo creo que los dos lo miramos desde el inicio de pretemporada, cuando nos va a tocar este rival, y es algo que se espera y con muchas ganas de afrontar el derbi el sábado.
Pepe, en el teu cas, últims derbis els has viscut amb la samarreta del club i ara amb la de l'Escola Pia. No sé quins sentiments deus tenir tu per dins.
Doncs la veritat, com quan jo estava a la Pia fa tota la vida. Vaig anar a jugar al club i vaig defensar la camiseta del club, igual que defensaré la Pia. L'únic que jo sempre he sigut de la Pia de sempre. Però bueno, content per tornar a jugar un altre derbi. Ja en queden pocs, segurament, per jugar. I res, aviam que sigui un espectacle el dissabte a Futbol Sala i que vingui tothom.
No sé si seràs tu el jugador que estigui en pista que més derbis haurà disputat, perquè és que al final, sobretot amb la Pia, però també has jugat amb el club, tindràs ara retrobament amb vells coneguts, estàs jugant amb els que també són els teus amics, és que una mica estrany tot plegat, no?
Home, porto 17 anys jugant a Nacional, a segona B, bueno, passant per diferents clubs i tal. Segurament sí que sóc el jugador que més derbis ha jugat, tant per la Pia com al club, i segurament seré els que n'he guanyat més, també, tant a la Pia com en el club, perquè els últims derbis amb el club també n'havia guanyat 4 de 6. Vull dir, déu-n'hi-do.
Àlex, va, ens centro en el partit de dissabte. Arribeu tercers classificats, el Natació Sabadell, amb un forat de 5 punts respecte a l'Escola Pia, que s'ha ampliat, a més, amb els resultats de l'última jornada. I jugueu a casa. Amb tot, us podem donar com a favorits, ni que sigui lleugerament o no?
Yo creo que no. Yo creo que es un partido que la clasificación no importa. Es un rival que siempre te pone las cosas difíciles, igual que nosotros a ellos. Entonces, el tema de la clasificación es como si empezara la Liga. No tiene nada que ver y es un partido totalmente diferente a todos los que se juegan durante el año.
Després, Alexi, que és veritat que hi ha un altre factor, que és el dels derbis més recents que hem viscut entre els dos equips, que al final la Pia, històricament, sempre, pràcticament sempre, s'havien dut els derbis, però els quatre últims partits se'ls han dut al club i ha revertit aquesta tendència. Tu n'has viscut a més uns quants d'ells, no? Això creus que pot ser un factor de pes? I més amb un equip com l'Escola Pia, que al final hi ha jugadors que porten anys, que saben el que és això, que han viscut aquests derbis dels últims anys, com dic. Creus que això pot ser un factor que pugui ser determinant a favor vostre?
Bueno, yo recuerdo que hace dos años cuando volví, posiblemente el club llevaba años y años sin sacarle ni un punto a la Escola Pia. Recuerdo la Escola Pia, Pepe Font, Cumadrán, Castro, Torras, lleno de galácticos. Era inviable ganar ese partido, o sea, era ir y que te cayeran lo menos posibles. Así que, bueno, ese bloque ha ido desapareciendo. Hay jugadores que ahora mismo, pues mira, Castro está en plata y sí que han podido pegar un poquito más ese bajón, pero es lo que te digo. Creo que no tiene nada que ver los dos derbis del año pasado con los dos que van a haber este año. Totalmente diferente.
Totalmente diferentes. Pepe, tú que comparteixes això el dia a dia amb l'equip, això ho tenen present al vestidor, el fet que els quatre últims derbis els heu perdut?
Sí, tant. Ja ho estàvem recordant en el viatge de Picassent a la tornada, sobretot, que els últims derbis doncs, no eren favorables i segurament aquesta setmana s'entrenarà doncs, a tope per aviam si aquest dissabte la Pia torna a guanyar.
Tu veus el club favorit, vosaltres favorits, 50-50?
Jo diria el club favorit perquè juga a casa, perquè la motivació que tindran també és el doble i perquè van a una bona dinàmica també. Nosaltres tenim un equip, jo crec que una mica just, de moment, però també per la marxa de Peluca, la Joan Navarro, i més que per això, jo crec que una mica 60-40 pel club.
Mira, Àlex, ara el Pepe, això, repassava una mica les baixes que té la Pia. Vosaltres teniu la maura de baixa del Pablo Rubén, estàveu pendents també del Luis García, que no sé si ja està allò entrenant o a veure què passa amb ell.
Mira, Luis García ayer quiso entrenar i ja le dije... No está para entrenar, no está para jugar. Ahora mismo, hoy día, sigue con una rotura. Está claro que quiere jugar el derbi. Todo el mundo quiere jugar este derbi. Pero igual que Pepe ha hecho 60-40, yo es que no lo veo así. Yo creo que puede ser que sea un derbi donde hay menos jugadores de cada club que han mamado tanto la Escola Pia como el Club Nación Sabadell. Entonces, que lo vayan a sentir, está Pepe y tres más y del club estarán dos o tres más. Entonces, sí que será un derbi que no mucha gente tiene ese sentimiento. Entonces, para algunos no será tan derbi, pero bueno, se verá en la grada y eso yo creo que contagiará a todo el mundo.
Anava a acabar l'entrevista preguntant per les claus del partit. No sé si, Àlex, per tu una de les claus precisament pot ser aquest factor emocional, no? I a més, potser els que porten més anys als dos clubs són els que es poden deixar portar una mica més per l'emoció d'un derbi com el que significa aquest Club Pia. Però aquest pot ser un dels condicionants que pot marcar qui pot guanyar el partit?
Puede ser. Mira, yo, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión y yo lo pedí. Yo es un partido que necesito yo hacerme mi mentalidad, estar centrado, porque yo sé qué juego van a hacer, sé lo que... No llega a ser a lo mejor ese odio, pero sé lo que tiene la Escola Pia contra mí y yo sé lo que tengo contra ellos. Es algo que lleva siendo toda la vida así. Y yo lo he pedido. Digo, yo es un partido que necesito mucha calma, que no se me atosigue, que no de esto. Sentimentalmente puede ser, pero tengo que es mentalizarse y estar preparado para el sábado, sabiendo lo que puede venir.
Tu, Pepe, com ho veus això també? Sí, això pot ser una de les claus, i a més que tu també jo crec que tots ho recordarem, perquè és que a més va ser el primer derbi que vam fer pel Twitch de Ràdio Sabadell, el teu retorn a Can Colap i que la cosa no va sortir perquè vas acabar expulsat. El factor emocional, què?
El factor emocional és important. L'únic que passa que el primer partit que vaig tornar a la Pia, l'àrbitre va ser... No diré el que és, no el que és, però bueno, ja m'entendrà tothom. Però sí, emocionalment és un partit que si no tens el cap una mica més fred se te'n pot anar pues, o una expulsió tonta o una patada o un insult o una cosa que no et beneficia ni a tu ni al teu equip, i segurament pues, sí, tindrà molt a favor qui estigui molt millor de cap i qui controli més les emocions, perquè la grada estarà a petar, tothom cridarà, tothom animarà, tothom voldrà fer el gol, tothom voldrà fer l'assistència, i al final qui estigui millor de cap és qui guanyarà.
Feu-nos vibrar, com els últims anys, que hi hagi respecte, que hi hagi joc net, però això, que hi hagi també aquesta esforneta, aquesta rivalitat sana que es vegi a la pista, perquè realment ho hem gaudit també en els últims anys i que sigui així dissabte. Àlex Amas, molta sort.
Moltes gràcies.
Pepe, el mateix per vosaltres. Gràcies.
Gràcies, Sergi.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Rematem al marge del derbi al bloc de futbol sala amb la Copa Catalunya masculina. Dos equips sabadellencs més s'han classificat per la segona ronda de la competició. Ahir van passar el Ático, que va golejar 0-7 la penya Barça Barberà del Vallès, i el Fènix Panigraf, que es va imposar per la mínima 1-2 a la pista del Polinyà. Tots dos se sumen als franciscans i al Safa Nos de la següent ronda, on també entraran a escena els grups de Raona, Nou Escorial. L'últim conjunt de la ciutat que falta per debutar la Copa és el Fractals, que rep demà a les 8 l'Inter s'ha manat a l'Amadeu Vives. I presentada una nova edició, la 14a del Top Bàsquet Ciutat de Sabadell, com és habitual, se celebrarà durant el pont de la setmana que ve. Enguany el torneig s'emmarca dins del programa d'actes del centenari de la Federació Catalana i tornarà a comptar amb nombrosos clubs de prestigi en les categories mini i infantil, tant masculí com femení. L'Albert Angulo, un dels organitzadors, n'ha destacat alguns.
Volem destacar que tenim dos equips lituans aquest any de primer nivell. Comptem amb quatre equips de la ciutat que en representació del Sabadell Basc al sud, l'Escola Pia, el Natació Sabadell i el Sant Nicolau. I també comptem amb equips d'arreu del territori català i espanyol, com equips de Màlaga, Balears, València.
També com a gran novetat hi haurà la presència del Next Hoops, un combinat de jugadors de diferents clubs amb seu a Madrid que competeixen per tot el món. Com és tradició, els pavellons de l'Escola Pia, el club organitzador, Cal Balsac, el pavelló sud i el nord, on tindran lloc les finals, seran l'escenari d'un torneig que plegarà uns 700 participants d'una cinquantena d'equips, quatre més que l'any passat. La regidora d'Esports de la ciutat, Montse González, ha posat en valor aquesta cita.
Un torneig per on passaran uns 700 esportistes, nois i noies. Això ha de fer que també passin per la ciutat o per aquests dies pels pavellons una quantitat aproximada d'unes 3.000 persones. Per tant, per nosaltres és un orgull i una satisfacció, no?, poder celebrar esdeveniments d'aquest nivell, que a més, doncs, fan que, com sempre diem en aquest govern, tornem a posar Sabadell en el mapa, també en aquest cas per esdeveniments esportius.
I un dels principals canvis que ha volgut introduir l'organització és el fet de ser més eficients amb el medi ambient. Un altre dels responsables d'aquest Top Bàsquet, David Prieto, n'ha donat més detalls.
Vam veure que hi havia un ús excessiu del tema de l'aigua embotellada, cosa la qual vam veure que no era eficient el servei que estàvem oferint. Llavors aquest any hem enviat una sèrie de missatges als diferents equips que venen al torneig, els quals hauran de portar una cantimplora i nosaltres els hi oferim un lloc on poden omplir aquestes cantimplores per poder seguir hidratant-se durant el torneig sense que aquesta aigua sigui despilfarrada, per dir-ho d'alguna manera.
Del 8 al 10 de desembre se celebrarà el 14è Top Bàsquet Ciutat de Sabadell en categories mini i infantil. Les finals al Pavelló Nord seran el diumenge dia 10 a partir de 11:45 del matí. Últim dia, el d'avui, per triar mascota com a mínim per participar en el concurs que han engegat la gent del Creu Alta Sabadell en vol. Són gairebé de celebració, amb números rodons, tot i que crec que no té directament relació amb l'aniversari d'un club fundat en el seu dia en el 1947. Però vaja, ni que sigui per acabar de definir quin és aquest concurs de tria de mascotes, saludem un jugador del primer equip, extrem dret per ser més exactes, i també membre de la comissió de festes del conjunt creualtenc, el Didac Clavell. Didac, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, aquí estem.
Des del 22 d'octubre que teniu en marxa un concurs perquè la gent presenti les seves propostes de mascota. No sé d'on sorgeix aquesta idea de tenir mascota i de fer-ho així d'obert.
Doncs sí, exacte. Bueno, la nostra idea era com desenvolupar una imatge més informal i creativa del club, i també per fer una mica de merchandising.
I d'aquí a fer-ho obert i que la gent hi participi, això com, a qui se li acut aquesta idea?
Bueno, ara mateix la vida social del club està com superdisparada a nivells genials, la veritat, i estàvem dient, bueno, pues ja que s'està la gent motivant moltíssim, que menys que ficar-la una mica en el nostre entorn i que fer-les participar en una decisió que serà per tota la vida nostra, una mica de la història nostra, també.
Quina rebuda ha tingut aquesta iniciativa? Perquè, si no m'erro, avui és l'últim dia per presentar propostes, no?
Sí, doncs ens han arribat més de 30 propostes i, bueno, una passada, la veritat. Estem superorgullosos perquè, bueno, pensàvem que rebríem 4 dibuixets i no, la gent s'ho està currant moltíssim i, bueno, d'aquí a res tenim la mascota ja finalitzada.
Havia de ser o un animal o un objecte que representés l'essència del club, havia de portar la samarreta arlequinada, per exemple. També aquest any de fundació que dèiem abans, el 1947, digue'ns més o menys fins a on tu puguis explicar què heu rebut o quins perfils de mascotes s'estan ara mateix cuinant.
Bueno, ara mateix hem rebut moltíssimes mascotes i propostes, però la que més destaca entre molta multitud és l'animal o la ceba, i d'animals també tenim el lleó, el tigre, vull dir, està tot ple de propostes. Mm. No sabria dir-te molt bé...
No tens favorita, no?
Ui, aquí no em fico.
Com es tria ara? Perquè d'aquesta trentena, què fareu? Una selecció i que s'acabi de votar a través de xarxes?
Sí, nosaltres la primera trentena farem una... Sí, exacte. Nosaltres agafem les propostes i la que més ens agradi o menys concordi amb el nostre perfil que tenim en ment, després farem per xarxes una votació que serà, bueno, ara mateix no tenim dates, però ja les anirem dient, i sí, la gent serà la que es triï la mascota preferida.
Mm. La última sobre la mascota, Didac, teniu en ment alguna data per dir volem tenir-la físicament tal dia o tal altre?
Encara no ho tenim, però sí que la volíem tindre com per finalitzar l'any, com tindre aquest honor a donar-li amb ella.
Mm-hmm. Doncs estarem pendents a veure quan surt la votació, quines propostes hi ha de definitives, de finalistes, i a veure quina acaba sent aquesta mascota del Creu Alta Sabadell en vol. L'última, com a jugador del primer equip, sou segons a Primera Catalana, amb 18 punts, a 4 del Cardedeu. Contents amb la temporada, de moment?
Estem superorgullosos, ens està sortint tot rodó, ho estem lluitant un munt. Són victòries que estem tenint amb molta dificultat, però acaben sent els nostres punts. I llavors, sí, estem superorgullosos. Portem 2 temporades baixant de categoria, però aquest és el nostre any i d'aquí cap amunt.
Doncs a 4 punts teniu el líder, el Cardedeu, i per què no somiar. Didac Lavell, jugador del primer equip, sort pel que respecta a la matèria esportiva, i en clau social no cal que us ho digui, que amb 30 propostes de mascota alguna cosa s'estarà fent bé, i ja amb ganes de poder veure els finalistes. Que vagi molt bé, una abraçada.
Oh, tant. Moltes gràcies, adeu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Veurem si és una ceba, un tigre, un lleó, si és un altre dels dissenys que s'està acabant de cuinar avui, últim dia. Parlem de waterpolo, també victòria de l'Estelpul femení ahir a la nit a Tenerife. S'ha posat al dia l'equip de David Palma a la divisió d'honor amb el 10-21 a la piscina de l'Echeide, que estava pendent de la quarta jornada. Irene Casado, valora així aquest enfrontament.
Ahir el partit doncs va anar bé, la veritat. Al principi sí que és veritat que hi ha a la piscina de l'Echeide, doncs al principi sempre costa perquè és una piscina difícil, és exterior, no estem acostumades tampoc. I bueno, també Cheide és un equip que està progressant i al principi doncs, ens va costar una mica, però després van fer bé el treball i ja estem pensant en Sant Andreu, que és un partit molt important i que estem treballant en les millores que hem de fer i, bueno, plantejar bé el partit per dissabte.
Ara el club és tercer, amb 9 victòries i una única derrota. La del Mataró és a només un partit de distància del líder, de l'únic equip imbatut de la Lliga i, com escoltàveu ara, el proper rival de la Sabadell en casa, el Sant Andreu. Avui tenien, de fet, vídeo a Santa Cruz abans de tornar aquest vespre cap a casa. Demà, amb més profunditat, ja parlarem de l'equip andreuenc. Ahir, per cert, Casado va fer 4 gols, els mateixos que Maica García i Judit Forca, les màximes anotadores del partit. La jove sabadellenca agraeix així el paper que està desenvolupant.
Estic molt satisfeta i l'equip també m'ajuda molt a que jo ara que estic agafant minuts, doncs, bueno, que jo tingui confiança, que estigui còmode a l'aigua i que al final també, doncs, que són elles les que fan assistències i volen això, que jo comenci a progressar i també que això em doni confiança i, bueno, jo estic molt satisfeta i també molt agraïda tant a l'equip per ajudar-me com a l'estaf per confiar en mi.
El Sant Andreu estarà al pool, per cert, serà demà passat a 6:45 a la piscina Pere Serrat. I ja tenim àrbitre per l'Arenteiro Sabadell, publicat fa res, uns minuts, Manuel Pozueta Rodríguez, de Santander, 27 anys i 7a temporada entre segona B i primera federació, per tant va ascendir amb només 20 anys. Cap precedent amb cap dels dos, ni amb l'Arenteiro ni amb el Sabadell, ni com a àrbitre principal, ni com a assistent, ni tampoc com a quart. Mitjana de 4,88 grogues per partit, una vermella de cada 5, tot i que déu-n'hi-do el ritme que porta aquesta temporada. Amb aquest apunt, marxem. Demà la prèvia a fons de l'Arenteiro Sabadell amb Òscar Cano, amb Javi Rey, el tècnic dels ourensans, també amb les estadístiques, a més de parlar d'aquest Sant Andreu Sabadell de waterpolo femení que dèiem ara, de l'Oar Gràcia o del Sabadell B a la Lliga Elite. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García i amb la Beatriz Aguilar, que continua una estoneta més al control de so. Per recuperar el programa, com sempre, radiosabadell.fm, allà trobeu el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.